Estàs escoltant Ràdio Montblanc. Ràdio Montblanc.
A Ràdio Montblanc comença Adomón a la ràdio, el programa més femení del 107 FM, amb l'Associació de Dones de Montblanc.
Bona tarda.
Bona tarda.
Encetem el nostre programa Adomón a la ràdio. A la taula rodona, Nati Sánchez, Montse Roig, Esperanza Espejo, Montse Romeu, Ramon Grisó, Maria Rosa Piqué, Fede Balcells, els controls, Pili Cortés, Àngels Cidonxa i la que us parla, Núria Huguet.
Bona tarda. Avui encetem el programa amb tres convidats de la Conca, que són artistes. Rosa Maria Piqué, graduada en Arts Aplicades i Oficis Artístics, especialitzada en pintura, tapissos i gravats. Va cursar els seus estudis a l'Escola Massana i d'altres coses que té. Federic Balcells és un noi argentí, és professor llicenciat en Educació, especialitzat en Crítica de les Arts, llicenciat en Educació i té una maestria en ensenyança a les arts visuals. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do el que tens. I per altra banda tenim el Ramon Grisó, que és alumne de la Rosa Maria. Bé, tots ells dediquen moltes hores a expressar les seves emocions i sentiments a través de l'art, de la pintura. Ens agradaria que ens expliquéssiu com és aquest món i com el viviu cada un d'ells, com el viviu cada un de vosaltres, no? A veure, comencem per tu, Rosa Maria. Des de quan pintes i quan vas descobrir que t'agrada aquest món de la pintura, pintar i tot això? A veure què ens pots explicar.
Bona tarda. Jo pinto des de que vaig començar els estudis, als 19 anys, i sempre m'he anat dedicant a aquest món, amb alguns lapsos, amb etapes, amb el semari i tot això, he deixat uns anys. Però sempre he estat, d'alguna manera, lligada al món de l'art. Tant donant classes com o pintant o fent gravat. Vull dir, sempre he estat. Això de la pintura és una manera de viure, és una forma de viure. Jo sempre dic que els pintors veiem les coses d'una manera diferent a l'altra gent, perquè ens fixem en detalls, en formes, en textures, en colors, que per molta gent passa desapercebut. Llavors, és tot el que et rodeja és la forma de viure d'un pintor, perquè en cada moment estàs pensant en interpretar el que veus, no? Veus ombres, veus coses que dius, oi, aquí hi ha alguna cosa, no? Aquí puc expressar alguna cosa, aquí puc interpretar alguna cosa. És tot una vida, això, diferent, no? És
tot un art.
Sí.
I tu, Fede, com ho vius, això?
Bueno, el arte en mi vida comienza desde que soy también muy chico y el arte en realidad en mi vida es todo un camino de autodescubrimiento porque no solo, digamos, pinté, sino que además estudié, o sea, toda mi vida rondó alrededor del arte. Mi pareja también es artista, o sea, el arte está 100% en mi vida. Y coincido mucho con esto que acaba de decir, que en realidad tiene que ver con una mirada, ¿no? Con un enfoque acerca de la vida, y que está muy ligado también a la poesía, a la sensibilidad, ¿no? Y entonces, bueno, el hacer diario con el tema del arte es algo que es algo bastante fuerte para mí, está muy ligado a la sensibilidad también, entonces la pintura sirve no solamente para expresar, sino también para sobrellevar algún problema que uno tenga, o está muy ligada a todo eso, entonces sirve también como terapia para uno y también como forma de expresar esa mirada, ese enfoque de la vida que uno tiene. En mí por lo menos es eso.
A veure, Ramon, tu com ho veus això? Bueno,
jo sóc l'alumne de la Rosa Maria Piqué
I, bueno, clar, lògicament no tinc cap estudi com ells, però ja de molt petit també sempre m'havia agradat la dibuixar, sobretot dibuixar. Bueno, jo m'he dedicat a, bueno, a la vida, m'he dedicat a altres coses, però sempre pensant que el dia que em pogués jubilar tindré algo per, bueno, per fer, per concentrar-me, per relaxar-me, per viure una mica diferent fins que havia viscut ara, no? A mi m'agrada molt la fotografia, però penso que també està una mica lligant, no?, la fotografia amb la pintura o el dibuix. I, bueno, simplement és una manera de relaxar-me i passar-m'ho bé.
A veure, el Fedi o la Maria Rosa, que vulgui. A veure, quines classes de pintura hi ha? A veure, expliqueu-s'ho, perquè, a veure, les persones que ho desconeixem, a vegades no sabem distingir, quan anem a una exposició, el que és aquarel·les, el que és oli, el que són altres coses, no? Vull dir...
Bueno, en pintura hay un mundo, en realidad. En cuanto a técnicas, hay muchas técnicas también contemporáneas, modernas. Estas que acabas de nombrar recién son las más clásicas por ahí, las que se aprenden más quizás en taller. Pero en realidad, a nivel técnico existen, bueno, pintura inclusive con comestibles, o sea, es un mundo el tema de los materiales. Generalmente lo que yo hago, que también es lo que más vi aquí, estando, le comentamos a los oyentes que soy argentino, ya se deben haber dado cuenta, y que también hago bastante turismo plástico por aquí, es decir, estoy viendo también cómo se produce, qué tipo de materiales se utilizan, y veo que aquí en La Conca particularmente se utiliza mucho el óleo y la acuarela. Son dos técnicas que se ven mucho, es decir, mucha gente, bueno, principiantes, gente quizás que lleva un poco más de tiempo, es lo que más hacen. Y bueno, la técnica, la acuarela por ahí es conocido por todos, que en realidad es una técnica bastante complicada al principio, y el óleo también, son las dos que por ahí más cuesta dominar. Pero es lo que más yo vi aquí, no sé si te parece lo mismo.
Bueno, yo intento en mi taller introducir en el óleo, la acuarela, el pastel, lápiz, ¿qué más? Acrílicos, bueno, y collage también, mucho collage, sí. Que experimenten con diferentes materiales también. La acuarela es a base de agua, como todo el mundo sabe, es control del agua, es complicado, pero cuando ya tienes cierta experiencia, yo creo que la acuarela se basa en la experiencia, saber cuándo el tiempo de mojado del papel, en qué momento tienes que poner el pigmento, si está más, con más o menos agua, bueno, es todo, es eso, la técnica de la experiencia. El óleo, bueno, el óleo parece muy complicado, pero yo creo que como se puede ir, continúo en català,
sí.
Es pot anar fent capes, doncs sempre es pot anar millorant o a vegades al revés, no? O liar-la. I és més brut i, bueno... La base, lo important, la base és un bon dibuix, un bon dibuix estructurat. Si tens un bon dibuix estructurat, pots pintar amb el que sigui, quasi, amb acrílics, amb oli, però que sense perdre l'estructura del dibuix. Encara que et vagis cap a l'abstracció, ha d'haver unes línies que marquin la composició, no? Y bueno, sí, eso es la base.
Creo que eso es indudable, lo que acabas de decir. El tema del dibujo es algo que en realidad en la formación actual muchas veces se denigra el estudio del dibujo, pero es en realidad lo que estructura toda la posterior, todo el posterior hacer del alumno, o sea, de la persona que está aprendiendo, y generalmente se pasa por alto. La persona quizás cuando va a un taller quiere ya pintar, tener obra colgada, exponer, y en realidad la formación en arte... es una formación que no solo se da a nivel técnico, sino que además requiere tiempo porque también uno tiene que trabajar toda la cuestión sensible, ¿no? No solamente el producir una imagen, sino, digamos, producir todo lo que acompaña a esa mirada, todo ese mundo de sensaciones, de experiencias, ¿no?, que van ligadas a la producción, porque justamente es arte. Es decir, uno no está haciendo una imagen como si hiciera una artesanía. En realidad uno lo que está produciendo es un espejo de sí mismo en el afuera. Entonces, eso en realidad no puede... Mucha gente viene a aprender arte y dice, bueno, ¿en cuánto tiempo voy a poder hacer óleo? Sí, un óleo lo puedes hacer en un día, pero ya. Esta cuestión de encontrar... ¿no?
El que passa que la gent, per exemple, que ve al meu taller, són gent que a part de que sempre els hi ha tret a aquest món, són gent també que ve a passar-s'ho bé, a desconnectar, a una teràpia, no?, que dèiem abans. Llavors hi ha gent que el dibuix no se'ls hi dona tan bé, però que si disfruten pintant. Doncs, per què no? Vull dir, si venen i s'ho passen bé, doncs pinteu. Fem, avui en dia hi ha mil maneres, no?, de fer un dibuix, una còpia, vull dir, i llavors, doncs, si t'ho passes bé pintant, pinta, perquè és la seva finalitat d'aquella persona, sí, no aspiri a altres coses ni saber ser un gran artista.
Sí, ser un artista.
Llavors, una mica, hi ha diferents persones amb les seves inquietuds i la seva manera de passar-s'ho bé. Hi ha persones com el Ramon, que ell sempre el dibuix, és el que li ha tret i s'ha passat hores dibuixant, i després fa una aquareleta, que de fet ho fa una aiguada, però el dibuix li dona molta importància, i altres persones pues, que agafi directament la pintura. Tot és vàlid, jo crec, perquè ningú ha de sortir artista, sinó que s'ha de formar i ha de passar-s'ho bé, principalment.
Sí,
no?
Claro.
Llavors, bueno, ja cada un pot fer a la seva mida.
Sí. Una pregunta, o sea, que no hace falta que uno sepa dibujar muy bien. No sé cómo decirte. Cada uno
depèn de lli on vulguis arribar tu, però hi ha pintors molt reconeguts i d'això que no saben dibuixar. Vull dir que no han anat mai en cap escola de dibuix, que sí. Han fet...
Jo vull dir una cosa en això. Jo sempre penso que és la teua satisfacció, no? O sigui, tu quan fas una cosa, un dibuix, una aquarel·la, un oli, el que tu vulguis, si tu estàs satisfet d'aquella obra que has fet tu, és importantíssim, no? Perquè t'agrada, has ficat els colors, no sé, el que sigui, no? Però sempre dic el mateix, o sigui, si a tu t'agrada i a més agrada en una altra persona o en altres persones, és doble satisfacció, no? És la teua més la de les demés, simplement això.
Bueno, Ramon, però això és en qualsevol cosa. Claro. Si tu fas una cosa i te trobes realitzada, jo de pintura i d'art no entenc res, ni entenc ni lo practico, però practico una altra cosa i això a mi me omple. De rebote això, com que tu lo fas con tota la teva consciència, ja veus com los demés, i hi ha gent que no, hi ha gent que, com diu ella, només que van a fer una cosa i pim-pam s'acaba. Però l'altra, tu veus la persona que se lo deixa entrar, i d'igual el que sigui la pintura, que sigui el ioga, que sigui una altra cosa.
Sí, sí,
és la meva manera de pensar també.
Lo que es maravilloso también es cuando uno expone, ¿no?, sea estudiante, sea profesional, es la interpretación que el otro le da a esa obra, que quizás tenía un sentido cuando uno la produjo, ¿no?, tenía una finalidad, y uno quería transmitir un tal mensaje o no, o lo había hecho por esta cuestión más terapéutica, y cuando encontrás un espectador que está viendo esa obra y se le representa un mundo de significaciones y de cosas, y por ahí en la exposición te lo explican, es maravilloso, porque en realidad uno tiene dominio acerca de lo que uno hace, pero después la interpretación del otro está librada,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Y es algo maravilloso.
Sí, sí. Sí. Per això, quan a vegades la gent no entén una obra d'art abstracta, no? Dius, és que, i què significa? No busquis significat, sempre els dic, no?, als alumnes, que, per què vols mirar el que hi ha, aviam si trobes alguna cosa que... algo figuratiu, deixa't anar a la imaginació, les sensacions que et transmet allò, que és l'important d'una obra d'art, no?, en tots els nivells, és com la música, no?, amb els seus ritmes.
Sí. Però a vegades la gent, que anem a veure exposicions, si no hi entenem, doncs un tom, i quan surts, dius, m'he quedat igual. I una vegada vaig anar a una exposició i allí, suposo, hi havia gent, clar, suposo que hi devia haver l'artista, i em va dir, vostè no hi entén gaire, no? Dic, no. Diu, és que ha anat molt de pressa. Dic, és que no entenc res. És que, de veritat, no vaig entendre res, me'l vaig mirar i és que no... No, i suposo que tenien no el seu art, aquells quadres, no?
No, perquè cada un té... la seva manera d'interpretar les coses, vull dir, no
jo,
cal.
En això també penso una cosa, o sigui, hi ha vegades que la gent potser és per inversió d'una obra d'art o el que sigui, no? Jo penso que quan has de comprar una algo que t'agrade, hi ha gent que mira la firma, no? Diu, ho ha fet tal, fulano de tal. Però jo penso que quan compres una obra d'art, una pintura, una aquarel·la, bueno, el que sigui, no? Penso que l'has de ficar en un lloc de casa teua, que allò, quan passes per allí, sentes aquella cosa de dir, hòstia, aquesta cosa m'agrada, no? No la firma aquella que a la millor has fet com una inversió i t'ha costat un munt de cèntims o el que sigui, però no li trobes, simplement hi ha la firma, no? Perquè és de fulano de tal i ja està. Jo penso que quan compres una obra d'art l'has de disfrutar, no? O sigui, quan passes sí. per allí, pel rebedor de casa teua, el menjador, el que sigui, l'has de disfrutar, no? Per això es compra, jo per això, no?
Sí, jo el que volia comentar abans, quan dèieu de si s'ha de saber dibuixar o no s'ha de saber dibuixar, per exemple, amb la pintura abstracta, doncs com a dibuixar, suposo que no se'n deu haver de saber gaire, no? O no sé.
Sí.
Bueno, a vegades sí, eh?
Sí.
Depèn de la persona, de com faci l'abstracció. Hi ha pintors com el Polo que llançava la pintura i quedava el que quedava, no? Hi ha altres que al darrere hi ha un dibuix i un equilibri de colors, de taques. No és tan fàcil. A vegades pot semblar fàcil, però és més complicat fer una pintura abstracta, equilibrada, amb un ritme de colors, que no pas una pintura figurativa que vas omplint, vull dir, no sí, és tan sí. fàcil.
No, acabas de decir todo lo que estaba pensando. En realidad, claro, lo que más se complica, bueno, tanto como la figuración, pero en la abstracción, donde más queda la vista, queda más al desnudo, es la capacidad de composición plástica que tiene la persona, el artista. Entonces, si la pintura, bueno, hay determinadas cosas más técnicas que en realidad en las artes visuales siempre hablamos de equilibrio, de composición, de ritmo, esto que acabas de decir, y cuando eso está ausente queda a la vista, en una pintura abstracta, por ejemplo. Es decir, que no es solamente jugar y si uno está aprendiendo a componer, no es solamente jugar y que el color caiga donde quiera, ¿no?
Es más complicado de lo que parece.
Es un poquito más complicado, sí.
A ver, Fede, dime, ¿qué sientes tú cuando pintas un cuadro?
Bueno, un montón de cosas. Generalmente la pintura que yo hago está ligada siempre a un tema. El tema en arte tiene que ver con justamente cuál es la narración que está detrás de la pintura, ¿no? Por ejemplo, yo hago una serie de obras que tengan que ver con, no sé, con follaje, con la naturaleza, pero detrás de esas imágenes que refieren a lo mismo hay un tema que las está articulando detrás, ¿no? Que puede ser el bosque, la naturaleza, etc. Y ahora puntualmente estoy trabajando en una serie de imágenes, todavía no hice una expo aquí, pero tengo muchísima obra, estoy esperando más al verano. Estoy trabajando con las culturas chamánicas, con todo lo que tiene que ver con la magia ritual de las culturas nativas. Entonces estoy haciendo una mezcla de figuración y abstracción, sería un punto ahí intermedio, en donde estoy representando figuras humanas como superpuestas a formas de animales y manchas de color. Entonces, lo que estoy tratando de plasmar en este momento puntual, porque eso es algo que va cambiando cuando uno va produciendo, quizás este mes produce de una manera, el mes que viene, bueno, ni hablar si es de un año a otro, ¿no? Estoy trabajando mucho con la magia, porque es lo que yo siento cuando pinto. Como a veces uno empieza a pintar con un estado de ánimo y termina totalmente renovado, energizado, o al revés. Uno está bien y empieza a pintar y se da cuenta que, wow, qué era lo que tenía dentro, ¿no? Sobre todo cuando mira la imagen. Cuando la composición es libre, a veces quedan unas cosas, unas manchas raras. Y generalmente también la pintura hace despejo, a veces, en mí, por lo menos.
Molt bé. ¿Heu fet alguna exposició, vosaltres?
Sí. Ara fa temps que no. L'última la vaig fer el 2012, crec, aquí a Montblanc. No, n'he fet bastantes, però ara ja estic en una etapa que no m'importa fer exposició. Vull dir, no és una cosa que tinga com a fita. Més aviat vaig fent i el dia que tinga obra que em sembli coherent i que tinga ganes de mostrar-la, la mostraré. Però ja no busco aquest món comercial, perquè sembla que al darrere sempre hi ha la cosa comercial i no m'interessa. Llavors, quan veja, faré la pròxima. Però sí, n'he fet bastantes.
Ara, ¿y tú, Fede?
Bueno, en Argentina he expuesto, ahora hace 2 años que no estaba por la Conca, pero... Y ahora que volví no hice ninguna exposición todavía, pero tengo muchísima obra acumulada por esta cuestión de que vine y nunca dejé de producir en Argentina tampoco, así que probablemente más hacia el verano. He expuesto en el Monasterio de Poblet antes, en Espluga, en el Casal de Espluga, unas lindas exposiciones, sobre todo por las devoluciones del público, ¿no? Y esto que acabas de decir también me resonaba, porque a veces uno... Es mucha presión pensar en pintar para exponer. Generalmente uno pinta porque le hace bien y después hace una selección acerca de cuáles son las mejores obras que quedaron y eso es lo que se muestra, ¿no?
Sí.
Porque hay muchas cosas que, como decíamos, uno pinta y en realidad...
Sí. Bueno, lo importante es no tener que vivir del arte,
yeah.
Porque esto te marca mucho, ¿no? El tindre que viure y que esta presión, bueno... Jo no la tinc per sort i llavors puc fer el que em doni la gana, el que vull i el que...
Clar, perquè realment podeu guanyar la vida o teniu que fer altres coses?
Bueno, no et pots guanyar la vida així. Que passa que tothom té un treball al darrere, alguna cosa que t'aporte, no? Però viure de l'art és molt complicat.
Tu tampoc, Fede?
Bueno, se puede vivir de las clases.
Vale.
Tampoco. En mi caso, no.
Todo ayuda un poco, ¿no?
Ayuda.
Yeah. ¿Tú, Fede, das clases también?
Aquí no, en Argentina sí. En Argentina sí, estoy un poco peleado con el sistema, igual, educativo, así que doy clases en mi propio taller. No doy clases en ámbitos formales, ni en universidades ni en escuelas, Però sí, doy classes també, soy professor.
Bueno, ara passem de la pintura a la música, i ens posarem una miqueta de música i canviarem una miqueta.
Debajo la piel. amor renace, vuelve a cantar la vida, vuelve la fe perdida, todo tiene sentido otra vez, que te quede de mí la ternura como resolana debajo la piel.
Continuant. A veure, suposo, tu Maria Rosa ens ho podràs dir, que tu ens les classes, que per exemple, si tu poses un gerro a la teva classe allà al mig i dius als alumnes, pinteu aquest gerro, suposo que no hi ha ningú que el pinti igual.
No, no. Cada any fem l'exercici de posar natures mortes, eh? I que pinti cada un com vulgui. I, bueno, 10 persones, 10 maneres diferents de pintar-ho i d'interpretar el que posis al mig. Vull dir, cada un, depèn de la manera de mirar, d'interpretar-ho, de veure les coses, fa la seva obra. No, allò exacte és que tenim la fotografia per fer una cosa exacta amb allò, no? Vull dir, no cal, hem de fer interpretacions.
Bueno, això, per exemple, no, l'exemple este és, no sé, si tu tens un gat i vols pintar el gat amb aquell, si el pintes igual, representa que tindràs dos gats, no? O sigui, el gat natural i el dibuixat. Però si tu el pintes a la teva estil o a la teva manera de veure el gat, doncs després tindràs un gat i una obra d'art.
Molt bé,
sí,
eh?
Sí, és una manera de... sí.
Jo havia anat a pintar quan hi havia el Cimes, que és mort, i en Quim Montblanc tothom el coneixia. I una vegada va vindre... bueno, una vegada va portar una aquarel·la i ens va fer pintar tots a l'aquarel·la, bueno, va posar el gerro, la taula, el gerro allà a la taula, i tots van pintar el d'allò amb l'aquarel·la. Entre que era la primera vegada que pintàvem amb aquarel·la i copiat d'allí davant del gerro, no em va sortir cap d'igual. Només va sortir un de perfecte, que és el que va fer ell. Després el va sortejar entre tots els alumnes i per sort me va tocar a mi.
Uau, que bona sort.
Sí, el tinc jo a casa. Però és això que dieu, que no en surt cap d'igual, eh? Perquè un era més bombat, l'altre més estirat, no n'hi havia cap d'igual.
Bueno, això passa aquí a Montblanc, a vegades a la plaça hi ha un dia que a vegades hi ha molts pintors, no sé si es fa cada quan es fa això, sí. I veus que en cada racó si vas seguint els pintors no hi ha cap que pinti igual la plaça.
No, ara ja no es fa, crec. Bueno, ara ja està parat, les trobades de Martínez Lozano.
Ah, era això. Bueno, per això, que jo a vegades m'hi havia fixat i passaves allò, donaves un tomb mirant com pintaven i ningú pintava igual.
Sí. Però si veus molts quadres, que n'hi ha molts de típics de Montblanc, del Pont Vell, això que diem la plaça, el portal d'aquí la carretera, pues, tots són diferents, són de diferents pintors, és la mateixa figura, però diferents totalment.
Bueno, però això passa con les fotos. Jo tinc un amic que és un artista fent fotos i cada foto que enfoca o con una llum especial, és una passada. I jo lo estic mirant i no ve res. Jo només que veig que allà, jo què sé, per dir d'alguna manera, està el micròfon, no? Però, i ell està en mi i diu, ui, quina llum més divina.
És que...
fa una foto i és veritat.
És la llum, és la llum.
És la llum que el veu.
La fotografia, sí.
Sí, que una de les coses, una de les coses,
lo has de veure tu. Sí. Lo has de veure, lo has de sentir en aquell moment.
Una de les coses interessants que tiene todo este mundo del arte y sobre todo las clases de las que uno aprende, es que uno se da cuenta que también tiene que aprender a observar y que no solamente la observación de esto que estamos del tema que hoy nos trae aquí, que son las artes visuales, sino el modo también en el que uno enfoca el mundo, ¿no? Uno tiene que siempre ir ampliando su mirada. Y sobre todo también educar el ojo, ¿no? Como para percibir, para interpretar también, porque de esa manera también uno cambia su noción del mundo también, ¿no? El modo en el que uno aborda una realidad. Muchas veces se lo digo a la gente que viene a las expos y y ve las obras, o a los alumnos cuando por ahí hacemos crítica de obras. En artes visuales se llama clínica de obra, que es que ponemos varias obras y entonces cada uno da su punto de vista acerca de qué es lo que le falta al compañero, o qué es lo que ve o qué es lo que no ve. Y generalmente la interpretación habla más de la persona que de la obra que está observando. Entonces eso es muy interesante, porque en realidad esto que hablamos antes, también la obra refleja el momento que uno está atravesando en su vida, ¿no? O cómo piensa uno, de qué manera lee, ¿no?, la obra. Es algo muy interesante.
Sí, esto que dices del estado de ánimo, ¿no? La misma cosa la pintas hoy o la pintas mañana y puede ser bastante diferente, ¿no? Depende del estado de ánimo de cada momento también, ¿no?
Bueno, total, que això de la pintura és una mica de màgia, no?
Sí.
Influeix molt la persona, doncs, no? Depèn com estàs.
A mi m'agradaria saber interpretar la pintura, però clar, és que allò que diu la Nuri, vas a una exposició, tu mires i et costa de veure-ho. Vull dir, no sé, penses, ostres, no sé, m'agradaria veure hi alguna cosa més, però no ho acabes de veure perquè no ho acabo d'entendre.
Claro, cuesta reconocer por ahí algo, reconocer, justamente leer algo que sea lógicamente reconocible.
Sí.
Pero a veces cuando pasa eso, en realidad uno tiene que entregarse al sentir, ¿no? ¿Qué es lo que estoy sintiendo en este momento?
Yeah. També la manca que tenim en aquest món és l'educació des de petits. Clar, no hem estat educats amb el món de l'art des de petits, i llavors, clar, quan ens fem grans i ens ve de nou. Clar, jo crec que és una educació dia a dia també, que s'ha d'educar els nens a les escoles. És que està en tot el món, tant en geografia com història com matemàtiques, hi ha aquest fons creatiu. I si t'eduques amb aquest món plàstic, artístic, jo crec que de grans serien... veurien les coses d'una altra manera, serien més creatius i també perceberien les coses diferent.
I serien més humans, una manca. Potser. I més humans, potser, sí. Si et mires en aquest món de l'art, no?
Sí, però sobretot creativitat, crec jo, que en tots els camps és necessari i s'ha d'educar més des de
petits. Tu, Maria Rosa, tens nens a la classe?
No.
No dones de classes als nens?
No. Vaig estar a les escoles, a les muralles, bastants anys.
No hi ha cap lloc que en donguin?
No, em sembla que ara no.
Sí, però hi ha una noia que jo, dic pel meu net, que va al col·le i fa coses així de pintura i així.
Extraescolar.
Sí, un extraescolar que pinta i fa coses creatives, sí. I coses així, sí, perquè al gran li agrada aquest món, i va i ho fa.
Però ho fan a dins del col·legi?
Sí, abans ho feia fora, no recordo com se diu aquesta noia ara. Però ara ho fan així, ho fan una hora al col·le, dins el col·legi. Mm. Dins les muralles hi ha una hora que poden fer aquest tipus de això.
Però què és més, dibujo? O és
dibuix
de...
o fer dibuix o coses, no sé, o plàstica o coses així, però dibuix molt, fan molts dibuixos, fan coses, sí, vull dir, són coses creatives.
Sí,
doncs.
Sí, sí.
I el nen, doncs, que en aquest món li agrada, com pot ser el Guillem, doncs ell doncs, va allà, sí.
Bueno, abans hi havia els cimes, com ha dit la Montse, sí, allà sí que hi anaven nens.
Hi havia nens perquè sí. els meus hi havien anat i també n'hi havia d'altres. Llavors, i quan hi van anar els meus, a mi també m'agradava, però llavors vaig pensar, si m'apunto jo, més falta que s'apunti el meu home, ja som tots a dins.
No tindreu parets a casa. No tindreu parets.
Doncs pues mira, tots els quadres que són a casa són casolans, que dic jo, perquè són de ma fills i meus. Però en Pic vaig acabar, en Pic vaig plegar d'allà, ja no he pintat més.
Montse, tu tens una vena també artística, doncs? Bueno, ja ho sabem que en tens alguna més.
Bueno, però és fora de pintura.
Això.
No, però molt divertida. Perquè sí. Tiene la de contar que ho dic, que és una passada, eh? És una passada quan no ens reunim, eh?
Bueno, ara parlem de pintura.
No, però s'ha de dir
bueno,
tot.
Ja, jo vaig estar bastants anys a l'escola, a les muralles, fent de monitora de plàstica, abans que jo va estar el Ramon Domingo, i crec que en aquests anys vam fer una bona formació, perquè és el que crec que fa falta a primària, una especialista de plàstica que faci la plàstica, no una mestra que la millor pues, no té la formació adequada per fer-ne, no? I jo crec que les escoles, és la part artística és la que falla més, i això se va deixar perquè pagava l'Ajuntament aquest especialista de plàstica, crec que ara no hi ha ningú, Jo sí, crec que es feia...
noia que et dic jo.
Però era extraescolar, i nosaltres ho fèiem a nivell escolar.
Ah, no, no, això és vull extraescolar, dir, sí.
Jo passava des de P3 fins a 6è.
Vale, vale.
Tots els cursos tenien com a mínim una hora a la setmana de plàstica. Llavors, l'educació que podies donar pues, era important, és una altra història.
Sí, això en Argentina també tenim aquesta problemàtica, que en realitat la plàstica està dada per quizás maestras de grado, y claro, no es lo mismo, si no uno no estudiaría tanto tiempo. Y una de las cosas que por ahí creo que también, para completar esto que decías, una de las cosas que por ahí trabaja mucho la plástica tiene que ver con la empatía también, el poder empatizar con otras realidades o con algo que esté por fuera de uno. Por lo menos en mi caso, en el caso de mis alumnos, quizás los más chiquitos, ahora este último tiempo estuve dando solo adultos, pero uno nota eso, ¿no? La preocupación por la producción del otro, el aprendizaje, tanto con el éxito como por ahí, no el error, pero quizás algún fallo que tenga el otro, ¿no? Uno va aprendiendo también de lo que va viendo en el otro, y eso es una forma muy, muy clara como para empatizar y para también hacer un aprendizaje.
¿De qué edad, perdón, de qué edades tenías los niños, los alumnos?
Yo tuve de todas las edades niños, pero el más peque, 3 años, 3 años, sí, muy, muy peque, sí.
¿Y ahora qué harán sin ti?
Bueno, no, igual hace años que no, ya debe ser 4 años que ya dejé de dar a niños, sí. Ahora estuve este último tiempo solo con adultos.
A ver, ahora esta pregunta a tots tres. ¿Pinteu cada día?
Bueno, yo lo que digo de pintar, yo intento cada día dibujar, o sea, o pintar, pero intento cada día hacer un par de dibujos como mínimo. Hay ahora días que no, pero fico davant de la tele y puedo dibujar.
Davant de la tele y dibujos.
Davant de la tele y vaig sentint la, o fico en una habitació allí en la meva música. I bueno, vaig dibuixant, o sigui, però cada dia intento fer una mica, sí, clar.
Però perquè si no... Però és horari o quan...
No. L'horari no...
Quan t'inspires molt... per a dibuixar? Perquè suposo que això és una inspiració.
No, però bueno, ja, simplement, és que simplement fent ratlles o el que sigui, ja, o sigui, has de treballar una mica la mà, no? O sigui... No sé com explicar-ho, però vull dir, no em fico uns horaris. Vull, en aquesta manera, és el que dèiem abans, vull ser lliure, no? O sigui, si jo ara tinc la necessitat de pintar, doncs agafo un llàpid i dibuixo,
no? Estàs inspirat en aquell
sí,
moment.
Sí, vull dir, però bueno, inclús encara que no hi estigues, vull dir, fico la meva música, te veu una mica, potser no, com tots els dies, ells parlen en plan professional.
Sí, ells són una altra cosa.
Parlo com a
sí, ells són una altra història.
No, però... Intento fer-ho cada dia, sí.
Per això li preguntava a ells com ho fan.
Vull dir que el Ramon ja no és un alumne, eh? És una persona que ja té les seves idees i si ve el taller és perquè bueno, allà té un ambient i bueno, una mica d'orientació, però ell ja té un fons per...
Jo he vist alguna de les obres del Ramon i són molt boniques, eh? M'agraden molt, Ramon. Sí. Però quan fas la primera exposició?
Sóc anti-exposició.
No, a casa.
No. Ahir fer bueno, la Rosa Maria algunes vegades li ensenyo les coses que faia a fora. Per exemple, una de les coses que em va impressionar molt i ara ho estic fent. O sigui, quan vam fer los presos, l'exposició que estava feta en bolígraf,
sí.
Ah, jo no havia dibuixat mai en Vic, o sigui, en bolígraf. I em va cridar molt l'atenció, no? I, bueno, ara estic fent dibuixos sí, i em satisfà bastant, no? O sigui, no hi ha... Clar, no tinc la... Lògicament la professionalitat i tot això que tenen ells, però li trobo... Estic satisfet, no?, de lo que he fet.
Ja està bé. Sí, tu fer de cada dia perquè... pintes...
Bueno, en realidad tengo épocas. Hay días en que produzco 2 o 3 obras en un día, obras así rápidas, ¿eh? No se piensen que es una obra renacentista. Pero, y hay quizás semanas que por ahí paso una semana y no pinto. Ahora sí, el día que paso una semana y el día que me pongo a pintar, ahí explota el taller. Pero generalmente esto que decías vos también tiene que ver con que por ahí uno no lo puede tanto, no se puede esquematizar tanto la producción. Uno pinta cuando siente la necesidad, a mí me pasa eso. Y generalmente, bueno, puede pasar en cualquier momento, ¿no? Esto de uno de los grandes descubrimientos que hice aquí con esto de la experimentación, por eso al comienzo de la entrevista hablábamos esto de la experimentación y las nuevas técnicas, los nuevos materiales. Ahora que nombrás el bolígrafo, me pasaba aquí que el primer viaje que hice viajaba mucho en tren, estaba todo el día arriba del tren, y ya se imaginarán lo que es dibujar arriba de un tren. Si uno quiere hacer un dibujo de precisión, con Bic es imposible. Entonces lo que decidí en ese momento fue aprovechar la vibración del tren como para hacer abstracción, y yo solamente lo único que hacía era apoyar el bolígrafo en el papel y dejaba que que dibujara la vibración del tren, sí. Entonces surgieron de ahí unas obras experimentales muy buenas y creo que he vendido a varias, o sea que no quedaron tan mal. Así que sí, esto de que uno va descubriendo y tiene que ver con la creatividad también,
sí.
Es algo muy interesante.
Yo tampoco cada dia no m'hi poso, però sí que cada dia d'alguna manera tinc contacte amb aquest món creatiu, no? Tant el dia que vaig al taller, que per mi també és com una projecció, no? de la meva obra, com els altres dies que vaig amb cotxe, perquè d'alguna manera mentalment sí que vaig fent els meus esbossos o vaig agafant les meves idees. Jo sóc lenta treballant i m'ho he pensat molt, el que faig, que tingui... Bueno, i llavors pues, bueno, dedico molt de temps a pensar, a construir mentalment el que he de fer, perquè abans de fer algo l'he de tindre clar al meu cap. Sóc així, a no ser que sigui algo de moment, fer esbossos ràpids, no? Però si he de fer algo, tant... Llavors també em dedico molt, passo moltes hores pensant i fent el que serà després l'obra final, no? El món del gravat, que és molt lent, pues, també m'ocupa molt de temps amb la idea, i igual que la pintura. I llavors és això, també l'estat d'ànim, el moment, que tinga per posar-me a fer alguna cosa ja més complet, que tinga unes hores buides, que no hagi de pensar en altres coses, perquè les dones també tenim aquest problema, que a vegades tenim la família i hem de pensar... Primer ho he de tindre aclarit tot, el de casa i el de la família, i llavors tancar-me i dir, bueno, ara és el meu moment i no em ve d'un rato, perquè jo sí que quan pinto m'absorbo de tot, no penso en res més, no em poso ni música... Y bueno, estoy como un altre món, llavors, en aquests moments.
Es que eso para mí es un don. A mí lo que me está pasando este último tiempo es que comienzo a pintar y claro, son obras muy espontáneas, duran muy poco tiempo la producción. Poco tiempo, 2 o 3 horas, no 10 minutos. Pero claro, muchas veces, uno a veces se quiere trabajar mucho tiempo en esa espontaneidad, termina arruinando la espontaneidad justamente. Y bueno, ahora sí me está escuchando mi profesora de toda la vida de artes visuales, Nidia, le mando un beso grande. Ella siempre me decía, si tiene que ser espontáneo, en Argentina me lo decía, no lo sobes, es decir, sí. No estés mucho tiempo dándole, claro. Porque se arruina. Sí, y sí. Claro, pintar con esta paciencia, con esta predisposición de tiempo que vos decís, es algo maravilloso para mí porque es algo que no puedo hacer. Sí. Y que me cuesta, con el tiempo quizás...
Sí, claro.
Vaya cambiando.
Antes que hablábamos de las técnicas, en la técnica de la acuarela, por ejemplo, esto está claro.
Sí.
Que como lo ponga, vayas poniendo capas, lo destrozas. Esto es clarísimo. Sí, sí, sí. Ha de ser espontánea, una fresca y transparente. Y esto también es complicado encontrar un momento, ¿no? de parar.
Pero en el grabado, esto que decías también, bueno, el grabado sí o sí requiere tiempo.
Es otro mundo grabado. Es de mucho tiempo, muchas pruebas.
Bocetos, sí. Trabajar la matriz, sí. Entintar.
¿Cómo se nota que sois artistas todos dos? ¿Cómo se nota?
Ens havíeu d'haver portat alguns exemples aquí perquè ho haguéssim vist altres, perquè érem una mica perduts.
Els espectadors no ho veuen.
Escolta, tinc una dubte. Tu pintes persones o no? Vull dir, figures...
Jo?
No, retratos no. Sí.
No. A la meva obra, si hi ha personatges, sí.
Persones.
Sí, moltes vegades, sí.
I és més difícil de donar de fer això?
És que no faig, intento no fer tampoc un retrat, fer algo molt, molt figuratiu, sí, però no realista. Llavors, bueno, no sé, últimament els quadres que estic fent són de personatges, però són formes només. No son, només són formes.
Una pregunta, los alumnos, cada uno quiere pintar algo o eres tú la que les vas...
Intento que siguin ells.
Que sean ellos sí. Los espontáneos que quieran.
Sí, sí, oh, que, que agafin la seva opció.
Y a veces lo tienen en la cabeza o a veces traen...
O copian fotos o sí, o lo que sea.
Jo, per exemple, abans de fer algo, del dibuix no vaig molt al meu aire, però sobretot quan faig aquarela o l'oli, primer sempre intento parlar amb ella, més o menys com se veu, no? O sigui, la idea del color, que no sé... O sigui, ella em dona una orientació sobre, no? Més o menys. I jo després vaig a la meva bola, no? O sigui, vaig pintant, dibuixant, no sé què, i després hi ha un moment que necessito que vingui ella, perquè és com allò, no? Vas fent i li vas donant la forma, però arriba un moment que te se vas congint el braç, no? Dius, ara no sé si fer això...
La por.
I després, o sigui, que és la por.
La por.
És la por. I després jo necessito, li dic, Rosa Maria, vine i mira a veure. I després pues, ella em diu, o hi ha vegades que ho toca una mica ella, però intento, hasta el final, intento fer-ho jo amb el consell més o menys seu, no? O sigui, parlem... I després al final sempre, perquè, bueno, pues clar, jo no he estudiat tot això, tinc més o menys la pràctica, però, clar, vulgués o no vulgués, quan estàs acabant una cosa, dius, ara em sabria greu que per una ratlla...
A tots ens passa, a nosaltres també, eh? Bueno, que decimos, ai, he llegat a este punt, què hago, pongo, no pongo...
Claro. I al final sempre quasi...
Però ell lo tiene més fàcil, pregunta la maestra.
Sí. Yeah.
I vosaltres no sé a qui em pregunteu, a l'interior vostre, a vosaltres mateixos.
No. Però més ell que fa més dibuix i aquarela, no? Yeah. Que després ja no té arreglo si fa la ratlla. Si fas oli pots tacar, pots tornar-hi,
però... No, hi ha algo que dijo él que me pareció muy interesante, es esto que hay también todo un tabú en el tema de la enseñanza del arte, de que, bueno, por lo menos en Argentina, yo no sé cómo será aquí, con el tema de que el maestro toque la obra del alumno. Y yo creo que es fundamental. Yo la verdad que sí, hay mucha gente que dice que no. Yo considero que sí, porque las grandes lecciones que uno tiene como alumno de arte es cuando el maestro pone la mano en la obra. Son obras de aprendizaje. Sí. Justamente para eso uno va a un taller, ¿no? Yo creo que es fundamental. O sea que felicito que lo hagas.
Bueno, esto es un poco eso, controvertido, ¿no? Bueno. No sé, yo intento no tocar. Si puc, no toco. Depèn de la persona. Eh? Intento que comenci a acabar ell. Però sempre hi ha algun punt d'orientació. Hi ha algunes persones que sí que necessiten ajuda i que volen, a més.
Sí,
volen que els hi toquis. No? Perquè, llavors, pues, bueno, jo, és una cosa individual. Vull dir, depèn de cada persona, sí, el que vulgui. Perquè allà també és això, que venen a passar-s'ho bé, volen que els hi quedi boniquet. Sí. O no, i està. El que sí que, clar, en un taller tancat també és... El que és difícil és no estar copiant o que tot t'ha sortit de la ment.
Claro.
O has de tindre la base de la fotografia
externa.
O copiar obra, perquè també s'aprèn. Jo vaig aprendre aquarela, bàsicament, copiant obra d'aquarelistes, perquè a l'escola sí que t'ensenyen a experimentar, tocar, però aquarela, aquarela, ara se fan workshops i tot això. Però llavors, quan ho feia jo, no, no? I llavors veus com... coneixes i amb la pràctica de l'aiguada i tot això vas aprenent depenent de l'artista que agafis per anar copiant, no? I a vegades va bé. I això que deia del taller, si un espai tancat sí que intento posar sovint coses al mig, bodegons, el que sigui, no? Perquè es pugui dibuixar del directe, perquè és el més important, és quan més s'aprèn, dibuixar
sí,
d'algo que tinguem al davant, no?
Sí.
D'algo ja interpretat o reinterpretat. Llavors, bueno...
El d'acabar l'obra, quan l'acabaves, nantres també, sempre hi havia una miqueta del toque final del profe. Per exemple, jo què sé, amb una mirada, amb els ulls, depèn de com fas, com d'això, com mires, si mira cap un cantó cap a l'altre, o et quede preciós o desgracies el quadro, o sigui la pintura. I quasi que sempre al final, l'últim toc, a vegades te'l donava.
Això que has dit ara, els ulls deu ser el més difícil de fer.
Bueno, la mirada, bueno, en realidad toda la composición, generalmente lo que pasa cuando cuando el alumno trabaja retrato es que a veces uno lo que hace es copiar los propios rasgos, uno los vuelca en ese rostro que está dibujando, aún si es de otra persona, ¿no? Si uno está copiando en natural un modelo, generalmente algún rasgo del propio rostro queda en el dibujo. Es lo más difícil de trabajar, esa cuestión del reflejo que uno hace de sus propios rasgos. Pero sí, los ojos, yo creo que en realidad es la totalidad, no sé qué pensarás vos, pero para mí es la totalidad.
Sí, sí, cara que les cares és les cares. Costa. Però és de, és molta pràctica, molt dibuixar, molt educar la mirada, mirar, comparar, mirar, compensar, plens, buits, intentar buscar aquelles línies imaginàries que et fan que connecti una part amb una altra. Vull dir, és tot, és molta pràctica, sí, el retrat. I al final trobes, suposo que aconsegueixes l'expressió d'aquella cara. Jo encara em falta també amb això, eh? Tampoc todos, no m'hi he dedicat molt de temps amb el retrat.
Però jo en això també discrepo una mica, no? O sigui, no precisament, si vols dibuixar, o sigui, pots tindre un model, no? Una model, el que sigui, no? Però també no cal que precisament sigui en aquella mirada que en aquell moment... Sí. Tu també li pots donar el teu aire en aquella mirada, o en aquella gest, o en aquell el que sigui, no? En aquella expressió, el que sigui. Vull dir que, tot i que tingués un model, també ho fas també una mica al teu aire, perquè jo hi ha vegades que ho faig, això, no? I, bueno, diu, no s'assemble gens, però, bueno, és que tampoc no m'interessa que s'assemble, no? Perquè és el que deia abans del gat, o sigui, és clar, si jo torno...
Sí, igual. Igual.
Ara, jo quan he volgut pintar o dibuixar, sobretot, així igual, doncs, pues, bueno, després sí que has de prendre mides i crear distàncies, i, clar, és una altra història, no? Però quan vols fer així, tipus... pintura ràpida, sí, o dibuix, sí, ràpid i tot això, doncs, bueno, vull dir que no m'interessa tampoc que sigui aquella mirada exacta que fa aquella persona, no? O sigui, bueno,
la figura humana és molt interessant perquè contiene totes les formes de l'univers, estan contenides en la figura humana. Entonces, dibujar figura humana també és una forma de trabajar la totalidad, no? En arte. I, ja que contiene totes les formes, se imaginarán que también lleva mucho tiempo y que siempre estamos en proceso, no es que uno llegue a una meseta en donde diga, bueno, ya puedo resolver una figura humana, no solamente desde lo realista, sino también si uno hace, por ejemplo, una pintura más expresionista, o también tiene su cuestión, esto de por ahí otorgarle eso que por ahí el modelo le falta o que uno quiere ponerle, ese condimento. También pasa con el paisaje, ¿no? Que uno va y copiar el paisaje fotográfico no tiene gracia, sino que uno puede...
darle un poco...
Claro,
claro.
Sí, sí.
Interpretarlo. Caso, depende del estado de ánimo de un momento.
Sí. Bueno, Fede, a veure quan ens faràs una exposició aquí a Montblanc.
Pronto, cuando hago más calorcito, así viene más gente.
Llavors se l'explicaràs i tot, eh?
Ja, sí, sí, visita
així
ja.
Així la podrem interpretar tal qual.
Escolta'm, perquè tu tens arrels catalanes, no?
Tengo raíces catalanas, sí, sí, por parte de mi bisabuelo, de Pobla de Cérvoles, bastante cerca. Y Vallclara, bastante cerca. Es más, yo cuando vine aquí... Le sorprenderá, pero yo no sabía que mi apellido era catalán cuando llegué a Cataluña.
Barcel, sí.
No sabía. Hasta que la mamá de Raúl, mi pareja, me dijo, pero si tu apellido es catalán. Y digo, no puede ser, para mí era vasco-francés, era otra... Claro, en Argentina mucho no se cuestiona uno por ahí el tema de la procedencia, como hay tanto, toda la sociedad en realidad es una mezcla de italianos, españoles y... En realidad nunca me lo había cuestionado hasta que sí, me dijeron que mis raíces eran de aquí, después bueno, hice todo un trabajo de investigación y di con las partidas de nacimiento, fui a visitar los lugares y fue algo muy emotivo.
Te hiciste tu árbol genealógico.
Claro, sí, lo pude completar. Sí, sí.
Bueno, artistes, si teniu algo més a dir, això s'acaba.
No, bueno, que la gent que sempre hagi tingut aquesta inquietud d'agafar el llapis o el pinzell, pues que no tingui por, no, de fer-ho, que es pot fer i segur que s'ho passarà molt bé.
O sigui, qualsevol
que no tinguin por, exacte, que vagin provant, sí, sí, i que vagin fent, i els nens que se'ls deixi la llibertat d'experimentar, que no necessiten tampoc una guia, que els vagi guiant amb fes això o una altra cosa, sinó que siguin lliures i que experimentin i que disfrutin, i és el que han de fer per la seva edat. Sí.
Bueno. Sí, sí.
Bueno, doncs us donem les gràcies, ha estat molt bé. Sí. Hem entrat en un món potser desconegut.
Per moltes de nosaltres, no sí, ho sé. Sí.
Però bueno, havia estat una hora...
Molt bonic, molt bonic.
Molt agradable, sí. I molt sí. bé.
Bueno, muchas gracias a ustedes también por la invitación y porque nos hemos sentido muy, muy bien el día de hoy.
I quan vinguis gràcies. A fer l'exposició a Montblanc ens ho comuniques i tornarem a entrevistar.
Muy bien, muy bien.
Així ho donarem a conèixer. Bueno, fins aquí el programa d'avui. Gràcies a tots i una abraçada.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda.
Adomón a la ràdio, el programa més femení de Ràdio Montblanc.
Estàs escoltant Ràdio Montblanc. Ràdio Montblanc. Ràdio Montblanc.